Ràdio Lot. Ràdio Lot. Són les 7.
Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Encetem nova setmana, la de l'11 de novembre del 24, amb un cel avui més serè i una baixada important de temperatures. Daniel Puigverd, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Es nota aquest refredament, no?
Doncs sí, sí que es nota. De fet, avui, dilluns 11 de novembre, tenim el primer valor negatiu. De fet, a Vall de Núria ens llevem amb un grau negatiu. En tenim 5 a Molló, a Camprodon, a Ribes de Freser. També els tenim a Olot, a la Vall d'en Bas i a Mieres. Tenim 6 graus a Vic i a Sant Feliu de Pallerols. A Ripoll també tenim 6 graus, en tenim 8 a Castellfollit de la Roca, i a Santa Pau 9 graus a Anglès, 10 a Banyoles i a Girona, 17 graus a Figueres i 18 a Roses.
Doncs anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Què hem d'esperar?
Doncs comença una setmana que podria portar un canvi de temps important. D'entrada, un potent anticicló s'anirà situant sobre el Regne Unit, enviarà vent de nord i nord-oest a Catalunya, però el més rellevant és que propiciarà una entrada d'aire fred que pot acabar situada sobre la península Ibèrica. Veurem com va evolucionant tot plegat. De moment, aquest dilluns serà un dia força estable. El vent de nord bufarà tot el dia en cops forts, mentre que el quers o mestral bufarà amb més intensitat fins a primera hora del matí i a partir del vespre. Aquesta configuració permetrà un mínim rebuf amb vents de component est. El Servei Meteorològic, de fet, de Catalunya ja ha activat l'avís per onatge. El vent de nord acumularà núvols al vessant nord del Pirineu, on pot precipitar de manera intermitent i amb quantitats molt poc abundants. La cota de neu estarà al voltant dels 2.000 metres. La tarda serà assolellada, amb restes de boires o boires altes per l'oest i amb alguns núvols d'evolució cap al quadrant nord-est. Al final del dia notarem l'acostament de l'aire fred amb un augment de la nuvolositat per l'extrem nord del país. Un dia més esperem unes temperatures amb pocs canvis, poden baixar lleugerament tant les mínimes com les màximes. Al migdia tindrem valors d'uns 22 graus pel litoral i prelitoral i entre 14 i 19 graus en comarques com la Garrotxa o el Ripollès.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui la salut marca el pols de l'actualitat. Les persones grans continuen sent les que més es vacunen de la grip i la Covid. Hi ha, però, cert relaxament en les altres franges d'edat. Els professionals sanitaris diuen que ara cal perdre la vergonya d'utilitzar la mascareta. Des de fa uns dies, tothom qui ho vulgui pot demanar hora per vacunar-se tant de la grip com de la Covid.
Perquè t'ho aconsellen i penses si arribes a agafar el Covid i tot això, bueno, i de l'altre del grip ja ho havia fet fa molts anys enrere.
Només ho volia fer pel grip, però ara m'he decidit a fer-ho tot plegat, el del Covid i tot. Si no ho fas, tens allò dintre que dius si passa alguna cosa, eh?
Bueno, des de la pandèmia, però no ho feia mai. Avui he aprofitat que vinga aquí al casal a informàtica i ho he vist i d'allò, però he aprofitat per fer-me la vacuna.
I sempre que tinguem dubtes, el nostre metge de capçalera és qui ha de ser la nostra referència, el doctor Pasqual, metge de Sant Jaume de Llierca i Montagut, es jubila després de més de 40 anys dedicat precisament a aquest camp.
El doctor assegura que en l'actualitat es dona més importància als resultats de les proves mèdiques que al mateix pacient. Sant Jaume de Llierca li ha retut un homenatge amb un dinar al centre cívic del poble.
Era un poble que només havia la carretera passava pel mig del poble, era l'únic que estava asfaltat juntament amb el carrer que anava a l'església. No hi havia res més. Aquests 44 anys han evolucionat com ha evolucionat tota la comarca o tot el país, no? Era una situació que el metge tenia d'estar 24 hores 365 dies al poble i els ajuntaments tenien l'obligació de posar un domicili igual que feien pel mestre, doncs pel metge. Per això em vaig quedar a viure a Sant Jaume, al pis que tenia l'Ajuntament.
L'Ajuntament de les Preses treballa conjuntament amb els veïns per millorar la mobilitat i l'accessibilitat al poble.
Per fer-ho han dut a terme un procés participatiu que ha durat 5 mesos i que s'ha tancat aquest dijous amb la posada en comú de les diverses propostes. Algunes d'elles són canvis de sentit d'alguns carrers, més pacificació al centre del poble i també a les entrades i sortides de l'Escola Bressol, entre d'altres.
Escoltem la impulsora del projecte, és la regidora de l'Ajuntament de les Preses, Laia Figueres.
Postes de canvi de sentit per tal de reformular el flux dels vehicles. Hi ha propostes de pacificació, sobretot, que això també era molt important perquè fos més tranquil o fos més fàcil i menys perillós la circulació a peu. Després hi ha hagut propostes també de reconversió de zones en borses d'aparcament per afavorir aquest comerç, que també és molt important pel poble, és a dir, és un comerç del que ens sentim molt orgullós i que volem mantenir. I després també hi ha hagut propostes també com més d'envelliment en B-alta.
I alguns serveis que precisament fan molta falta als pobles i que han anat desapareixent és el del banc, el dels caixers automàtics, l'oficina bancària de tota la vida. L'alcalde de Tortellà valora positivament la major atenció a les persones que ha proporcionat la banca mòbil, però creu que no és una solució definitiva, sobretot perquè les persones grans troben a faltar aquest servei. Diu que les entitats bancàries es van precipitar a l'hora de marxar. Escoltem a Josep Reig.
És important perquè la gent gran, de vegades el caixer automàtic és una eina que no l'han fet servir mai, el que volen és que hi hagi un agent de banca que els pugui atendre. El tema de la bretxa digital, que se'n parla molt, però al final l'opció és que vingui una persona, no que vingui un caixer. Jo crec que l'important d'aquests caixers de banca mòbil que venen és que venen acompanyats d'una persona. Aquesta persona fa que aquesta gent gran no se senti separat per aquest tema digital, no? d'aquestes tecnologies que amb ells ja no hi arriben a temps.
I aquest ha estat un cap de setmana de molta llum a Olot. Lluerni ha il·luminat la capital amb una trentena d'instal·lacions.
La ciutat ha rebut visitants d'arreu del territori català en una nova edició del Festival del Foc i de la Llum, sobretot durant el vespre i la nit d'aquest dissabte. El director artístic de Lluerni, Xavi Bayona, destaca la gran ajuda que rep el festival i la bona rebuda que té.
De fet, és una instal·lació que volia ser i vol ser un homenatge a en Pep Sau, que tenim doncs, des de fa molts anys que havia participat de forma directa en el festival, també fent fotografia, i ens va semblar molt adient doncs, poder reproduir o fer una atmosfera, quasi agafar núvols d'alguna manera i portar-los aquí al volcà i fer aquesta passarel·la que pots travessar doncs, pel mig del cràter i reproduir el que podria ser doncs, una atmosfera, una pel·lícula quasi d'aquesta incandescència del volcà.
Ha estat, sens dubte, una de les més atractives del Lluernia, aquesta instal·lació que es podia veure al volcà Montsacopa dedicada al fotògraf Pep Sau. I a banda d'això, avui també hem de parlar i molt d'esports, perquè hi ha hagut empat al camp de la Unió Esportiva Olot. Empat amb gust de derrota, certament. Aniol, què ha passat?
Doncs sí, els olotins s'han avançat dues vegades en el marcador, però han vist com l'Alzira els empatava el partit jugant amb un home menys. El resultat final de 3-3. L'Olot perd l'oportunitat de posar terra pel mig amb la zona de descens i continua tan a prop de dalt com de baix dels punts del play-off, del play-out i del descens directe.
Crec que hem fet el més difícil, que era remuntar el partit. I, bueno, al final l'hem liat nosaltres, és així de senzill, el resum és fàcil, vull dir, hem regalat dos punts i se't queda cara imbècil i no pots fer res.
Cop de realitat l'hoquei Olot cau a Reus en un partit on va mereixer més. El filial roig i negre es va endur els 3 punts en un duel marcat per les decisions arbitrals al tram final de la primera meitat i la mala fortuna del conjunt de Miquel Ràfols, que va enviar fins a 5 boles al pal.
L'equip olotí sempre va anar remolc en el marcador i no va poder aconseguir el que hagués estat la seva tercera victòria consecutiva.
Escoltem el mateix entrenador.
Crec que el partit ha sigut molt més igualat del que el resultat marca. Quedant 10 minuts anàvem amb un 2-0 i a nivell d'ocasions a banda i banda em deien que no sé si hem tingut 5 pals o 6, per tant hem fallat la directa per posar-nos per davant a la primera part. Al final, bueno, el que parlàvem al partit de la setmana passada de tenir efectivitat en moments puntuals, no? Doncs crec que nosaltres hem tingut un gol que ens han anul·lat i just a la primera part i just l'acció següent ens fan el gol, no?
I el club tenis taula Olot cau a la pista del Borges per 4-1, però Bosch va sumar l'únic punt dels olotins, mentre que Pinyó i Arnau Pons es van quedar sense puntuar.
La derrota evidencia la dificultat de l'equip de sumar fora de casa. L'equip rep l'Arte al Santiago aquest divendres.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Ausias Marc, al carrer Lope de Vega, al carrer Miguel de Cervantes, el carrer Arada, el carrer Casimir Plana, el carrer França, el carrer Notari Clusells, el carrer Pala i a l'avinguda Francesc Macià. A tenir en compte que, degut al mercat setmanal, es troba tallat el Firal i el Firalet. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Feu esport i salut al Club Natació Olot, el centre esportiu més gran d'Olot i la Garrotxa. Arriba la nova temporada d'activitats dirigides i esportives amb natació per a totes les edats, waterpolo, tennis i pàdel i activitats dirigides i fitness amb tres noves sales d'activitats. A més, amb un renovat bar del club per prendre alguna cosa després de fer esport. I si voleu competir, apunteu-vos a les seccions esportives federades de natació, waterpolo, tennis, atletisme, triatló i pàdel. Feu-vos socis. Informeu-vos al web cnolot.cat o trucant al 972 26 20 28 i gaudiu de més de 17.000 metres quadrats dedicats a l'esport i al benestar. Us esperem al Club Natació Olot.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Pones. Finançant a Mercè i Banc.
Olot Motor. A la carretera de Santa Coloma sense número, les preses.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Avui parlem de salut. Les persones grans continuen sent les que més es vacunen de la grip i de la Covid-19.
Hi ha, però, un cert relaxament en les altres franges d'edat, segons els professionals sanitaris. Diuen que cal perdre la vergonya de l'utilitzar la mascareta. Aquests dies es pot demanar hora per vacunar-se tant de la grip com de la Covid.
Gerard Puigdemont.
Des de fa uns dies, tothom qui ho vulgui ja pot vacunar-se per la grip i el coronavirus. Des de les àrees bàsiques de salut gestionades per l'Hospital d'Olot, expliquen que l'allau de demandes per vacunar-se s'ha relaxat respecte als primers anys de la pandèmia de coronavirus. Tot i que és cert que cada cop més qui es va posar la vacuna de la grip es posa també la de la Covid. En parla Dolors Domènech, infermera de les àrees bàsiques de salut de l'Hospital d'Olot.
Majoritàriament, la gent que ve a vacunar-se està conscienciada tant i es vacuna tant per la grip com per
com per al Covid, el coronavirus. Sí que és cert que no és l'afluència i la demanda de la vacuna del Covid com hi havia hagut en el temps més inicial de la vacunació i més inicial de la malaltia. Hi havia, aleshores hi havia molta més incertesa, moltes més pors. Ara ja veiem que es comporta la malaltia com una grip, una virasis.
Durant les darreres setmanes a molts indrets de la comarca s'hi han desplaçat professionals sanitaris a posar-se vacunes. Un exemple ha estat a la Canya. Precisament, la gent gran és el col·lectiu que més es vacuna. Exemples en són la Margarita, l'Isidre i la Concepció.
Perquè t'ho aconsellen i penses si arribes a agafar el Covid i tot això, bueno, i de l'altre del grip ja ho havia fet fa molts anys enrere.
Només ho volia fer pel grip, però ara m'he decidit a fer-ho tot plegat. El de Covid i tot. Si no ho fas, tens allò dintre que dius si passa alguna cosa,
Bueno, des de la pandèmia, però no ho feia mai. Avui he aprofitat que vinga aquí al casal a informàtica i ho he vist i d'allò, però he aprofitat per fer-me la vacuna.
Els metges recomanen especialment la vacunació a certs col·lectius, com per exemple les persones de més de 65 anys, persones de menys de 65 anys amb risc o malalties, dones embarassades, professionals de la salut i infants d'entre 6 mesos i 5 anys. El que cada dia es veuen menys són les mascaretes, molt habituals durant els primers anys de la pandèmia. Hi ha persones que se les continuen posant, però l'estigma del què diran pel fet de dur la mascareta tira enrere a certes persones a posar-se-la.
Cada vegada menys, també, És veritat que durant el temps del Covid ens era obligatori i ara nosaltres a nivell d'àrea bàsica o tothom qui pugui estar amb simptomatologia d'un possible refredat, una possible virasis, una possible grip és aconsellable i ens l'hem de posar per protegir-nos i per protegir els altres, per evitar aquest contagi. Hem de perdre la vergonya, hem de perdre la por.
Qui es vulgui vacunar es pot adreçar per internet a La meva salut o bé demanar hora a l'àrea bàsica corresponent. Pel que fa a la virulència dels virus d'enguany, encara és un incògnito, tot i que sí se sap que el comportament del refredat, la grip i la Covid és similar.
No deixem encara la salut perquè el doctor Pasqual, metge de Sant Jaume de Llierca i Montagut, es jubila després de més de 40 anys dedicat a la salut. El doctor assegura que en l'actualitat es dona massa importància a les proves mèdiques. Sant Jaume de Llierca li ha retut un homenatge al Centre Cívic del Poble. Guillem Guardiola.
Després de gairebé 45 anys dedicat a la salut dels veïns i veïnes de Sant Jaume de Llierca i Montagut, el doctor Pasqual s'ha acomiadat com a metge d'aquests dos municipis. El cert és que la figura del metge de poble va ser crucial dècades enrere perquè va fer possible que molts pacients no haguessin d'abandonar el poble per ser tractats. De fet, el doctor Pasqual recorda com van ser els inicis.
Era un poble que només havia la carretera passant pel mig del poble, era l'únic que estava asfaltat, juntament amb el carrer que anava a l'església. No havia res més. Aquests 44 anys han evolucionat com ha evolucionat tota la comarca o tot el país, no? Era una situació que el metge tenia d'estar 24 hores, 365 dies al poble i els ajuntaments tenien l'obligació de posar un domicili, igual que fèiem pel mestre, doncs pel metge. Per això em vaig quedar a viure a Sant Jaume, al pis que tenia l'Ajuntament.
El metge de poble tenia a càrrec seu un extens territori i havia de ser un especialista en moltes disciplines mèdiques, comptant només amb els pocs recursos sanitaris que existien. A més, la seva disposició havia de ser total les 24 hores dels 365 dies de l'any.
El contacte, el fet de viure el dia a dia, el que és més important no és que sigui diferent, és que hi ha una continuïtat, no? Si tu portes 40 anys amb la mateixa població, acabes formant part de la família aquesta. Aquest coneixement, per molt ordinador o molts datos que posis a dins una fitxa, no es pot transmetre. La persona que vinguis darrere meu tardarà molts anys a conèixer a la gent com la conec jo, no?
El doctor Pasqual també ha deixat una reflexió per lamentar que avui en dia la importància no recau en el malalt, sinó en els resultats de les proves mèdiques.
Hem passat, no, del segle XIX al segle XXII. Exacte. Ara, l'important no és tant el malalt, l'important són els resultats de les proves, de les tècniques, dels registres, més important el registre que no realment. La prova és que ens passem el 80% del temps d'una consulta mirant la pantalla de l'ordinador en lloc de mirar els ulls del malalt.
El comiat del doctor Pasqual ha tingut lloc aquest dissabte al Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca amb l'assistència d'unes 200 persones.
Gràcies, Guillem. És un quart de 8:04.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem cap a les preses. L'Ajuntament treballa conjuntament amb els veïns per millorar la mobilitat i l'accessibilitat al poble.
Doncs sí, per fer-ho han dut a terme un procés participatiu que ha durat 5 mesos i que s'ha tancat aquest dijous amb la posada en comú de les diverses propostes. Algunes d'elles són canvis de sentit d'alguns carrers, més pacificació al centre del poble i també a les entrades i sortides de l'escola Bressol, entre d'altres.
Aquest dijous, els veïns i veïnes de les preses s'han reunit al Centre Cultural per posar en comú totes les propostes i donar el seu punt de vista davant de professionals i arquitectes. Des de fa uns mesos, l'Ajuntament de les Preses va decidir començar a treballar per solucionar una problemàtica que existeix al poble, com la mobilitat, l'accessibilitat i la seguretat al carrer Sant Sebastià i a l'encreuament de l'Avinguda Constitució. El consistori va decidir que havia de ser una decisió del poble i va engegar un procés participatiu que ha culminat amb aquesta trobada. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica que ha de sortir una proposta final on ningú hi surti perdent i que s'ha de continuar apostant per al comerç local.
El problema és un problema, tenim uns punts que és un problema, tenim el poble que tenim, els carrers són els que són, els carrers són estrets, l'accessibilitat és complicada, però dintre del que tenim hem de trobar solucions. No podem dir, no ens podem quedar amb el fet de no, és que les Preses té els carrers estrets i no hi ha res a fer. No, anem a treballar-ho, treballem-ho, hem de voler-ho fer, hem de voler aconseguir, hem de voler trobar solucions. I de la millor manera és treballar colze a colze amb tot el veïnatge.
Des del juliol, una cooperativa d'arquitectes especialitzada en processos participatius està treballant per trobar una solució que pugui agradar a tothom. Han preguntat a tots els perfils de gent del poble, com alumnes de l'escola, pares i mares dels alumnes, veïns i veïnes, membres de l'Associació de Jubilats, etc. A més, també s'han realitzat unes enquestes on hi han participat més de 150 persones. La regidora de l'Ajuntament de les Preses i impulsora del projecte, Laia Figueres, posa algun exemple.
Propostes de canvi de sentit per tal de reformular el flux dels vehicles. Hi ha propostes de pacificació, sobretot, que això també era molt important, perquè fos més tranquil o fos més fàcil i menys perillós la circulació a peu. Després hi ha hagut propostes també de reconversió de zones en borses d'aparcament per afavorir aquest comerç, que també és molt important pel poble, és a dir, és un comerç del que ens sentim molt orgullós i que volem mantenir. I després també hi ha hagut propostes també com més d'envelliment en veu alta.
Un cop s'han posat en comú les possibles solucions que han debatut els veïns i veïnes de les Preses, falta tornar a reformular el projecte per trobar una proposta final.
I d'aquí ens faran aquest retorn, de dir, vale, doncs de tot el que és que sapigueu que es va comentar això, que nosaltres estem aquí però estem com a oients, no estem recollint res, sinó senzillament doncs per...
Més coses, anem ara cap a Tortellà, perquè l'alcalde de Tortellà diu que les banques mòbils han estat una solució provisional però que no es resol el problema de la falta d'entitats bancàries als pobles petits. Considera que els seus responsables es van precipitar en abandonar aquests municipis degut a la quantitat de persones que han deixat desateses i que no saben utilitzar les noves tecnologies.
Fa unes setmanes que els bancs mòbils estan funcionant a diversos pobles de la comarca. Tortellà el 2020 va reivindicar que els bancs tornessin al poble per atendre els seus veïns després que algunes entitats financeres abandonessin Tortellà. Precisament la recuperació d'una major atenció a les persones, diu l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, és el que més valoren d'aquest servei.
És important perquè la gent gran, de vegades el caixer automàtic és una eina que no l'han fet servir mai, el que volen és que hi hagi un agent de banca que els pugui atendre. El tema de la bretxa digital, que se'n parla molt, però al final l'opció és que vingui una persona, no que vingui un caixer. Jo crec que l'important d'aquests caixers de banca mòbil que venen és que venen acompanyats d'una persona. Aquesta persona fa que aquesta gent gran no se senti separat per aquest tema digital, no? d'aquestes tecnologies que amb ells ja no hi arriben a temps.
L'alcalde de Tortellà diu que en el seu moment les entitats financeres es van precipitar marxant dels pobles.
Els bancs es van equivocar, es van precipitar, com a mínim, no sé si equivocar-se, però es van precipitar al treure les oficines de molts llocs, perquè hi ha molta gent que encara no ha entrat en aquest sistema de funcionament a través del mòbil, a través de l'ordinador.
Per això, tot i que aquest servei de banca mòbil el veu provisional, però una generació de persones diu, Reig espera que l'atenció personalitzada mai falti i que es trobin solucions encara millors en un futur.
Temps ara pels esports, empat amb gust de derrota de la Unió Esportiva Olot. Els olotins s'han avançat dues vegades en el marcador, però han vist com l'Alzira els empatava el partit, jugant amb un home menys. Resultat final, empat a 3.
L'Olot perd l'oportunitat de posar terra pel mig amb la zona de descens i continua tan a prop de dalt com de baix, dels punts del playoff, però també del playout i del descens directe.
Jo explica en David Planella.
Partit boig a l'estadi municipal d'Olot entre l'Olot i l'Alzira i un punt per cadascú. El tècnic dels olotins, Pedro Dolera, reconeix que la sensació és d'haver perdut dos punts i no pas d'haver-ne sumat un.
Crec que hem fet el més difícil, que era remuntar el partit, i bueno, al final l'hem liat nosaltres, és així, és així, i el resum és fàcil, vull dir, hem regalat dos punts i se't queda cara imbècil i no pots fer res.
Un gol matiner de l'Alzira que va enganxar la defensa olotina al contraatac i el va castigar amb el 0-1 de Carretero en el minut 4 va posar contra les cordes un Olot que, tot i això, no va parar de buscar l'empat. El conjunt vermell va ser el gran dominador de la possessió de la pilota. Va insistir durant tota la primera meitat i va trobar la recompensa quan ja s'acabava. Al minut 47, Marc Mas, al segon pal, va fer bona una primera rematada de Bernils a una centrada de corna de Pedro del Campo i va posar l'1-1 al marcador. A la segona part, el partit es va reiniciar, però la tendència va ser la mateixa. L'Olot va tenir la pilota i va arribar a la porteria de Leandro. Un bon xut en paràbola de Bernils va suposar el 2-1 al minut 17 i a partir d'aquí el partit va embogir. Tot seguit, gairebé de manera consecutiva, Giovanni Navarro va empatar per l'Alzira en aprofitar un error amb els peus de Pol Ballester. Els valencians es van quedar amb 10 homes per l'expulsió de Marcel Céspedes. Marc Mas va fer el 3-2, assistència de Yaya Sidibe, i Michel Herrero va marcar el 3-3 per l'Alzira després d'un refús centrat de Ballester.
El segon gol marca el partit. I al final el Pol ha fet un control, se li ha anat i han aprofitat la jugada. A partir d'aquí tornes a aixecar el partit i l'equip es veu valent perquè ja, bueno, estan en 10, farà el gol, veus que tens tot de cara, passa pel 4 i el 5 i el 6 i hem de tenir cap, que on anem? Vull dir, ens hem allargat i ells és un molt bon equip que ataca com heu vist.
Dolera va acabar enfadat amb la gestió de l'avantatge que va fer el seu equip i també amb l'arbitratge. Diu que hi va haver dos penals clars, un a Uri i l'altre a Terme, i que en el primer gol de l'Alzira l'assistent no estava ben col·locat.
Saps? Igual esperava que el bar el truqués després i digui que no, que t'has equivocat. Saps? Com ara el linier està en això, per no fer res, i que el bar lo arregle, pues, vull dir, han hagut dos seguides, eh? Aquesta i una segona que quasi el gol. Bueno, ja dic, molt de mèrit del Alzira, eh? Però vull dir que jo crec que la jugada és per dos penals, el penal de l'Uri González.
L'Olot i l'Alzira van empatar damunt del terreny de joc, però qui va guanyar va ser la solidaritat. El Club Lotí va recollir material per als damnificats de la DAN al País Valencià i el Club Valencià el va carregar el maleter de l'autocar. Visiblement emocionat, el tècnic de l'Alzira, Adrián Ferrandis, va agrair el gest de l'Olot i va reconèixer la dificultat que va suposar per ells jugar el partit d'ahir.
Difícil, difícil perquè te torna a repetir, se me fa el cor un puny perquè ho he viscut. Entonces, és molt difícil.
L'empat de l'Olot és amarg perquè suposa una oportunitat perduda. En cas d'haver guanyat, l'equip de Pedro Dolera hauria tingut 4 punts de marge amb la zona de descens. Ara en té 2, la mateixa distància que el separa del play-off, per bé que en aquesta lluita hi ha diversos equips amb partits pendents. Dissabte que ve, a les 4 de la tarda, els olotins jugaran al camp de l'Els Il·licita.
I el club tenis taula Olot cau a la pista del Borges per 4-1, però Bosta va sumar l'únic punt dels olotins, mentre que Pinyo i Arnau Pons es van quedar sense puntuar.
La derrota evidencia la dificultat de l'equip de sumar fora de casa. L'equip rep a l'Arte al Santiago aquest divendres.
No hi ha manera de trobar la regularitat. Quan sembla que l'equip està preparat per encadenar dues victòries consecutives, no acaba de trobar la tecla per fer-ho. L'Olot tornava a la Lliga divendres després de dues setmanes i amb la confiança d'haver-se carregat el Linares per un 4-0 contundent, però ja se sap que en un derbi pot passar de tot. En el primer partit contra el Borges, Provós no va saber aprofitar un avantatge de 2-1 davant Norbert Tauler i el palista local va capgirar el marcador en un set final que va acabar 13-11. Joan Masip no va donar cap opció a un Diogo Pinho que segurament va signar un dels pitjors inicis. El portuguès va perdre el primer joc per 11-0 i tot i que el segon set va ser més igualat, va acabar perdent els 3 jocs. Arnau Pons, el gran destacat en la victòria de l'Olot davant el Linares, fa dues setmanes va jugar un gran partit contra Marc Duran. Pons no li va posar les coses gens fàcils al palista del Borges, però va acabar perdent en 4 sets. Amb el 3-0 en el marcador, Provós va aconseguir l'únic punt de l'Olot contra Joan Masip. Era el 3-1, que significava que els olotins encara podien empatar el maig, però per fer-ho tot passava perquè Arnau Pons derrotés Norbert Tauler, una fita que el palista del Club Tenis Taula Olot no va poder aconseguir. Pons va acabar caient en 4 sets. La derrota a la pista del Borges evidencia la dificultat de l'equip per sumar a domicili. Amb un balanç de 2 victòries i 4 derrotes, l'equip torna a casa aquest divendres per rebre l'Arteal Santiago.
Són 8:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les persones grans continuen sent les que més es vacunen de la grip i de la Covid-19.
Hi ha, però, un cert relaxament en les altres franges d'edat. Segons els professionals sanitaris, diuen que cal perdre la vergonya a l'utilitzar la mascareta. Aquests dies es pot demanar hora per vacunar-se tant de la grip com de la Covid.
La Dolors Domènech és infermera de les àrees bàsiques de salut de l'Hospital d'Olot.
Majoritàriament, la gent que ve a vacunar-se està conscienciada tant i es vacuna tant per la grip com per el Covid, el coronavirus. Sí que és cert que no és l'afluència i la demanda de la vacuna del Covid com hi havia hagut en el temps més inicial de la vacunació i més inicial de la malaltia. Hi havia, aleshores hi havia molta més incertesa, moltes més pors. Ara ja veiem que es comporta la malaltia com una grip, una virasis.
El doctor Pasqual, metge de Sant Jaume de Llierca i Montagut, es jubila després de més de 40 anys dedicat a la salut. El doctor assegura que en l'actualitat es dona massa importància a les proves mèdiques.
Hem passat, no, del segle XIX al segle XXII. Exacte. Ara, l'important no és tant el malalt, l'important són els resultats de les proves, de les tècniques, dels registres, més important el registre que no realment. La prova és que ens passem el 80% del temps d'una consulta mirant la pantalla de l'ordinador en lloc de mirar els ulls del malalt.
L'Ajuntament de les Preses treballa conjuntament amb els veïns per millorar la mobilitat i l'accessibilitat al poble.
Per fer-ho han dut a terme un procés participatiu que ha durat 5 mesos i que s'ha tancat amb la posada en comú de les diverses propostes. Algunes d'elles són canvis de sentit d'alguns carrers, més pacificació al centre del poble i també a les entrades i sortides de l'escola Bressol.
La regidora de l'Ajuntament de les Preses i impulsora del projecte és la Laia Figueres.
I de qui ens faran aquest retorn? De dir, vale, doncs de tot el que és que sapigueu que es va comentar això, que nosaltres estem aquí però estem com a oients, no estem recollint res, sinó senzillament doncs per ser-hi. I a partir d'aquí ens faran una proposta de dir, bueno, es va dir tot això i per tant reformulem en base al que es va comentar la proposta. També hi haurà un llistat de coses que s'han proposat i una justificació de per què no, això no pot ser, no?
L'alcalde de Tortellà diu que les banques mòbils han estat una solució provisional, però que no es resol el problema de la falta d'entitats bancàries als pobles petits.
Considera que els seus responsables es van precipitar en abandonar aquests municipis degut a la quantitat de persones que han deixat desateses i que no saben fer anar les noves tecnologies.
És important perquè la gent gran, de vegades el caixer automàtic és una eina que no l'han fet servir mai, el que volen és que hi hagi un agent de banca que els pugui atendre. El tema de la bretxa digital, que se'n parla molt, però al final l'opció és que vingui una persona, no que vingui un caixer. Jo crec que l'important d'aquests caixers de banca mòbil que venen és que venen acompanyats d'una persona. Aquesta persona fa que aquesta gent gran no se senti separat per aquest tema digital, no? D'aquestes tecnologies que amb ells ja no hi arriben a temps.
Tenim més temes per explicar-vos, però avui tenim ganes de parlar amb el geòleg Josep Maria Mallarac. Amb ell analitzarem el que ha passat aquests últims dies al País Valencià i, sobretot, analitzarem què pot passar si es torna a repetir una altra dana. Fem prou cas als avisos meteorològics? Actuem prou bé davant de capítols d'inundacions? Què cal fer per minimitzar-ne l'impacte? Són preguntes que li traslladarem amb en Josep Maria Mallarac d'aquí uns instants haurà davant dels nostres micròfons. Tot això el dia en què també és notícia que el Lluèrnia il·lumina Olot amb una 30ena d'instal·lacions.
La ciutat ha rebut visitants d'arreu del territori català en una nova edició del Festival del Foc i de la Llum, sobretot durant el vespre i la nit d'aquest dissabte. El director artístic del Lluèrnia, Xavi Oyona, destaca la gran ajuda que rep el festival i la bona rebuda que té.
De fet, el que intentem és, amb el que tenim, fer el màxim. El que sí que tenim, doncs, moltíssima participació, moltíssims visitants, i de fet cada vegada ens organitzem més bé també, no? El que sí que hi ha, doncs, és moltes ganes de poder fer aquest festival, d'intentar organitzar, i al final també és un festival que té moltes, ja són coses ja només d'aparcament, de lògiques, que són més de ciutat, que també, doncs, tenim el suport de la policia, de la Guàrdia Urbana, tenim moltíssim suport en aquest sentit, que també ens ajuda, i que no podria ser, si no fos així, tampoc podríem fer el festival, perquè se'ns en va de les mans amb tanta afluència, i que s'ha anat creixent moltíssim.
Títols d'esports, empat amb gust de derrota de la Unió Esportiva Olot.
Els olotins han avançat dues vegades en el marcador, però han vist com l'Alzira els empatava el partit jugant amb un home menys, resultat final de 3-3. L'Olot perd l'oportunitat de posar terra pel mig amb la zona de descens i continua tant a prop de dalt com de baix, a dos punts del playoff, però també del playout i del descens directe.
Cop de realitat, l'hoquei Olot cau a Reus en un partit on va mereixer més, resultat final 6-2.
El filial roginegre es va endur els 3 punts en un duel marcat per les decisions arbitrals del tram final de la primera meitat i la mala fortuna del conjunt de Miqui Ràfols, que va enviar fins a 5 boles al pal. L'equip olotí sempre va anar remolc en el marcador i no va poder aconseguir el que hagués estat la seva tercera victòria consecutiva.
I pel que fa al tenis taula, les coses tampoc han anat massa bé perquè han acabat perdent.
Doncs sí, el club tenis de l'Olot cau a la pista del Borges per 4-1, però Bost va sumar l'únic punt dels olotins, mentre que Pinyo i Arnau Pons es van quedar sense puntuar. La derrota evidencia la dificultat de l'equip de sumar fora de casa. L'equip repara l'Arte al Santiago aquest divendres.
I al País Valencià encara hi ha 32 desapareguts i 8 cossos sense identificar 12 dies després dels fets.
Aquest dissabte encara van ser rescatades 82 persones d'un total de més de 36.000.
Mentre al carrer cridaven dimissions, exigien dimissions al president de la Generalitat Valenciana, el govern descarta dimissions ara per ara, tot i la manifestació històrica de València contra Amazon.
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, diu que respecta l'objectiu de la manifestació, lamenta els aldarulls i actes vandàlics i es fa seu aquell dolor.
Nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. Este gobierno, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión. No es una opción. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación, en la restitución del daño provocado. Insisto, en medio de la mayor crisis de la historia que haya vivido este país en los últimos años, en la mayor drama, en esa catástrofe que estamos viviendo, no podemos plantearnos otra cosa que trabajar sin descanso, por ayudar a las familias, por ayudar a las personas, por ayudar a recuperar los municipios.
Sí, però de dimitir, de moment, res de res, haurien de plegar tots un darrere l'altre. Una nova dana i una possible llevantada afectaran Catalunya aquesta mateixa setmana.
Tot indica que començaria a ploure dimarts pel Ter Sud i el temporal aniria més a partir de dimecres.
Josep Maria Mallarach, bon dia.
Bon dia.
En Josep Maria Mallarach és geòleg, és professor de diverses universitats catalanes del País Valencià i de Navarra. Es podia haver evitat el que ha passat al País Valencià?
Es podia haver evitat, sí, si no s'haguessin construït aquestes grans poblacions i urbanitzacions en àrees inundables. Certament, és a dir, les catàstrofes d'aquesta magnitud són el resultat d'imprudències temeràries que s'han consolidat al llarg de dècades, en aquest cas al llarg dels darrers 50 o 60 anys.
Per què som tan poc curosos amb les àrees inundables? Per què els hi tenim tan poc respecte?
Això és una pregunta que haurien de respondre més aviat, em sembla, antropòlegs o psicòlegs, diguéssim, no? Però si se'n parla molt i es crea com un rebombori en el moment en què es pateix una d'aquestes tragèdies, ara mateix està omplint tots els mitjans des de fa dies, però al cap d'uns mesos, doncs, se va atenuant i al cap d'uns pocs anys s'oblida. Llavors, tendim a oblidar aquests fenòmens, malgrat que els tenim registrats des de, en el cas de Catalunya, des del segle XIV tenim un registre de revingudes, i malgrat que tenim cartografiades les àrees de les grans revingudes, les que s'han inundat des de fa 50 o 60 anys, i a dia d'avui tenim cartografies detallades d'inundació de tots els municipis de Catalunya des de fa anys, es tenen al seu abast tots els ajuntaments i per tant saben perfectament les àrees que són inundables.
A les nostres comarques i en general arreu del país, s'ha construït en zones inundables a consciència, no?
Sí, sí. A consciència, vull dir, sapiguent-ho. Jo diria que és d'una manera irresponsable i també temerària. Però a consciència, en el sentit de que eren coneixedors de que edificaven o urbanitzaven, sí. I ara mateix tenim planejaments urbanístics vigents a les nostres comarques i en el conjunt de Catalunya que preveuen doncs, noves zones industrials, comercials o residencials en àrees inundables. I això, per mi, és una cosa que s'hauria de revisar urgentment i desclassificar aquests sòls.
Ara que la Generalitat obligarà a tenir els plans de protecció civil actualitzats, és un bon moment per revisar tot això?
Jo penso que sí. Penso que és vital aprofitar aquesta onada, per dir-ho així, aquesta sotregada emocional que ha despertat la consciència de moltes persones respecte a la severitat dels riscos, per tal que entenguin que les tendències climàtiques ens porten a un augment de la severitat i de la freqüència d'aquests episodis. Per tant, el que és probable que es produeixi és que les àrees que sabem que són inundables augmentin en extensió. Per tant, revisar aquests mapes d'inundabilitat i, sobretot, executar les mesures prioritàries que ja tenen els plans d'inundació o actualitzar-los en el cas que no els tinguin fets, això em sembla que és el que tocaria fer per responsabilitat, insisteixo.
Està clar que aquests capítols es repetiran en el temps i segurament amb més virulència, també aquí a casa nostra, no ho hem de perdre de vista. Què hem de fer ara que totes aquestes zones estan construïdes? Quins consells donaria, Josep Maria?
Puc dir algunes coses, però el que sí vull remarcar és que cada cas és diferent, és a dir, les circumstàncies que es conjuguen en cada lloc concret s'han d'estudiar amb detall i veure en cada lloc quines serien les actuacions més adients, més cost-efectives, diguem-ne, no? Però en termes generals jo diria que, primer, prevenir, és a dir, no edificar ni urbanitzar cap de les àrees inundables que estiguin incloses en els planejaments, per tant, revisar els planejaments per no augmentar la problemàtica, i en aquells sectors que ja està edificat, veure quins elements poden causar més, o poden ser afectats més severament, o poden induir danys a d'altres, per suprimir-los, per desplaçar-los. Hi ha molts ponts que són insuficients, per exemple, que s'han de modificar els dissenys, les estructures, o s'han de treure pilars, etc. Però jo voldria remarcar una altra estratègia, per dir-ho així, que se n'ha parlat molt poc, que són totes aquelles actuacions vinculades amb la restitució de la dinàmica natural dels sistemes fluvials. Vull dir, tant la recuperació de meandres, de cursos sinuosos, de zones humides adjacents en els cursos hídrics, que són les que actuen com àrees de laminació, que quan hi ha un desbordament, que és un fenomen natural, aquestes àrees actuen com a secants, per dir-ho així, no? I redueixen la magnitud de la crescuda i, per tant, redueixen els riscos aigües avall. I en el cas concret d'Olot hi haurien dues àrees importants on això es podria concretar, que una és aigües amunt del Pas de Codella, en la part més baixa, inundable tot ella, de la Pla de la Pinya, Pla d'en Bas, Pla de les Preses, i també en el sector del Pla de Llacs, la Moixina. Si s'impulsessin restauracions de zones humides en aquells dos sectors, es podrien atenuar substancialment les crescudes que afecten una gran part del teixit urbà d'Olot.
En el cas concret del Pla de Llacs, això voldria dir tornar enrere, no? És a dir, tornar als orígens d'abans de l'adaptació d'aquest espai pel rec.
Sí, sí, clar, clar. El topònim és eloqüent. Llacs, Pla de Llacs i Moixina té a veure amb aigües moixes, amb aigamolls, diguem-ne, no? És a dir, són àrees, aquestes dues que he dit, que en condicions naturals serien aiguamoixos. I que si no ho són és perquè al segle XVIII i principis del XIX es varen impulsar unes obres de drenatge per dessecar aquests aiguamoixos i guanyar espais de conreu. A dia d'avui la productivitat d'aquests camps comparat amb els beneficis que ens podria donar tenir aiguamoixos jo crec que no té color, i per tant la proposta que plantejaria tant als ajuntaments de Vall d'en Bas com als d'Olot és que, sisplau, que considerin impulsar aquests projectes, aquestes propostes. En el cas de la Moixina existeix ja un pla que preveia la recuperació de 20 hectàrees. Aquest pla es va aprovar anys enrere però no s'ha executat, i aquest pla es podria revisar a l'alça, És a dir, es podria veure de quina manera es poden augmentar les superfícies per tal de que aquesta funció de laminació de revingudes, que quan es va fer el pla d'aquesta restauració d'aiguamoixos no es va tenir en compte, es va tenir en compte la importància ecològica, paisatgística, però no aquesta funció de laminació de revingudes, doncs revisar el seu pla per tal de reduir el risc d'inundació en el teixit urbà olotí.
Estem parlant d'una operació des d'un punt de vista econòmic molt cara?
No excessivament, no, perquè en aquest cas estem parlant de terrenys agrícoles dins del Parc Natural de la Zona Volcànica. Per tant, els costos són petits i hem de tenir en compte que bàsicament el que es tracta és de suprimir recs, diguem-ne, i de deixar que es desenvolupi la dinàmica natural en aquests espais. Per tant, no són actuacions, són molt més cares comparativament les obres d'enginyeria.
Josep Maria, tu sempre dius que la prevenció sempre és més econòmica. I estem davant d'un canvi climàtic o ha plogut sempre, sempre hi ha hagut inundacions, sempre hi ha hagut fenòmens climàtics, diguem-ne, potents?
Les inundacions són fenòmens recurrents, i a Catalunya les tenim identificades i documentades des de fa segles. Però el que hi ha és un augment de la temperatura global que concretament en l'àrea que estem ha comportat, i hi ha dades i registres que ens ho demostren inapel·lablement, un augment molt gran de la temperatura de la mar, de la Mediterrània, i aquest és un dels factors que explica l'augment de la intensitat de les precipitacions en les àrees properes. Per tant, totes dues coses són certes, és a dir, els grans aiguats, els grans xàfecs, són fenòmens que es donen de manera natural i recurrent, però també és veritat que aquests xàfecs s'intensifiquen els darrers anys i que la tendència és que s'intensifiquin cada vegada més i que siguin cada vegada més freqüents els grans xàfecs. Per tant, la prevenció no només és la més econòmica, sinó que és també la més efectiva. Totes dues coses, efectivitat i economia.
Per tant, ens hem de preparar per més capítols com la Dana.
Naturalment, sí, sí.
Hi ha sistemes que ens permetin aguantar una riada d'aquest tipus si tenim una construcció en una zona inundable?
Sí, sí.
Tenim algun exemple a prop, oi?
Bé, un exemple petit, diguéssim, és la filera de cases que hi ha entre el carrer València i el Ritort, a Camprodon, abans de l'aiguabarreig amb el Ter, que tots els baixos són inundables quan hi ha petites, no cal que siguin gaire grans crescudes del Ritort, però com que ja ho saben, evidentment, doncs varen reforçar les parets i varen posar tot el sistema de tancaments hermètic, com si fos un submarí, per dir-ho així, i això permet que puguin aguantar la revinguda sense problemes. És una mica el que històricament havien fet els molins, els molins gairebé tots estan situats a les lleres, en àrees inundables, però estaven construïts de manera que, amb uns reforços, diguem-ne, i normalment la part habitada era la part superior, a vegades les dues plantes baixes no estaven habitades, per tal que quan hi la revinguda, doncs la família dels moliners no patís, no fos enrossegada, no? Per tant, sí que hi ha maneres, són maneres costoses, però hi ha maneres per defensar allò que s'ha construït imprudentment en àrees inundables. Això s'ha de tenir present. Però també cal veure en quins casos hi ha obres, dics, murs, etc., que no s'han plantejat prou bé, en el sentit de que protegeixen una banda i desplacen el problema cap a l'altra riba o cap avall, si són trams canalitzats, i en aquests casos moltes vegades la millor opció serà desmuntar, serà retirar murs o retirar motes i recuperar ribes revegetades, que el bosc de Ribera el que fa és absorbir, frenar i atenuar l'impacte de les revingudes.
Per tant, té un sentit el bosc de Ribera.
Té tots els sentits. Des d'aquest punt de vista, diguéssim, forma part dels sistemes naturals que tenim per reduir els impactes de les revingudes. Com més ampla sigui la franja de bosc de ribera, millor. Esclar, si són 3 o 4 metres, és molt fràgil. Si són 15 o 20 o 50 metres, evidentment és molt més resilient. I per què és important, entre altres coses? Doncs perquè fixa, és que són plantes que estan adaptades a les revingudes, algunes poden ser enrossegades, però la majoria no, perquè es blinquen, els salzes, etc., es blinquen i es redrecen, o els verns tenen un sistema radicular extensíssim, i aleshores fixen les ribes, i això vol dir que les revingudes no tenen tanta capacitat erosiva, no poden arrencar tanta terra, tant de sediments, i l'impacte de les revingudes, ho voldria remarcar, és molt diferent depenent de la densitat del flux. És a dir, a València, ho hem vist en totes aquestes fotos, era un flux en fang, amb una gran quantitat de sediments. Això és molt més problemàtic que si hagués sigut aigua amb menys sediments. Per tant, com més fixades tenim les ribes de vegetació, menys sediments podran arrencar les revingudes i menor serà l'impacte destructiu que tindran.
Com ha de ser el bosc de ribera perquè precisament faci aquesta funció que tu ara ens explicaves?
Doncs el bosc de ribera ens hem de posar al cap que... O sigui, aviam... voldria remarcar que hem d'entendre que el riu és un ecosistema, diguéssim, no? I aquest ecosistema comporta una vegetació que hi creix espontàniament, si no l'hem tallada hi creix espontàniament, que és el bosc de ribera, que canvia de composició des de la capçalera fins a la desembocadura, Hi ha àrees de Catalunya més àrides al sud on no serien vernedes sinó que serien molt diferents, diguéssim, serien formacions arbustives o d'altra mena, no? Però els boscos de ribera són les franges de vegetació que en condicions normals, si els donem l'oportunitat, creixen i es reprodueixen i s'estableixen a les ribes dels rius. Aleshores, aquests ecosistemes, diguéssim, generen molts de beneficis ecosistèmics, molts. Però ara estem parlant de revingudes, doncs, de cara a les revingudes, el que fan és que redueixen la magnitud dels desbordaments i redueixen la velocitat del flux.
La força.
La força, sí. I quan redueixes velocitat, redueixes impactes. La canalització, quan talles tot el bosc de ribera i canalitzes, per exemple, amb formigó, doncs el que fas és reduir la rugositat, augmentar la velocitat, augmentar l'efecte destructiu quan s'acaba el canal, el tram canalitzat, no? Per tant, l'idoni, i això és la directiva europea del 2007 de reducció dels riscos de revingudes, ho diu claríssimament, és a dir, s'ha de fomentar la restitució, la restauració de boscos de ribera a tot arreu on sigui possible. I això voldrà dir, en molts casos, evidentment, doncs, comprar terrenys agrícoles per poder-hi restaurar. És fàcil, sí. Té cost? Poc. Poc. Si s'han comprat els terrenys, té un cost baix, perquè és una vegetació que creix molt ràpidament, que es pot plantar manualment o mecànicament d'una manera fàcil, i que és molt agraïda. Són boscos que es recuperen i es restauren en molt pocs anys. Per tant, aquesta seria una crida també important a fer en el cas de la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter, d'aquells trams que han estat on els boscos de ribera han estat tallats o reduïts a la mínima expressió, o simplement ara són una filera de pollangres, que no és bosc de ribera, o una filera de plàtans, que no és bosc de ribera, doncs de retirar-los per restaurar les vernedes, les salzedes, els boscos que pròpiament poden fer aquesta funció d'atenuar revingudes.
Josep Maria Mallarac, la natura sempre té l'última paraula?
Jo crec que està claríssim. Que hem de recuperar humilitat. Hem de reconèixer que les forces i les capacitats humanes són limitades davant dels grans esdeveniments naturals i, per tant, ens hem d'adaptar. O sigui, ens hem de posar al cap que el que hem de fer és adaptar-nos i, en aquest cas, doncs, apartar-nos tant com sigui possible de les àrees de risc, separar-nos, diguéssim, i en aquells casos que ja s'han fet actuacions imprudents, doncs mirar què podem fer per atenuar i reduir riscos tant com sigui possible. I després, un altre capítol, que aquest ja no sóc competent per parlar-ne, que és tot el sistema d'alertes i d'alarmes que s'han de donar a la població, doncs unes hores abans, uns dies abans, que això també ha fallat estrepitosament en el País Valencià.
Ara que comentes aquesta qüestió, si s'haguessin fet cas a les primeres alarmes que es van emetre des de l'AEMET, ens hauríem estalviat moltes víctimes mortals?
Jo no estic segur que la gran majoria de víctimes mortals s'haurien pogut estalviar si tots aquells que tenen responsabilitats, que no és només el govern de la Generalitat Valenciana, sinó tots els organismes a escala comarcal, municipal, sectorial, tots haguessin actuat amb prudència, i per tant haguessin llançat l'avís del gran risc que hi havia i haguessin demanat a la gent que no es desplacés, que es quedés a casa, haguessin tancat les escoles, les universitats, les empreses, els magatzems, tot això hagués quedat tot aturat, com va passar amb la Covid, doncs la immensa majoria de les morts no s'haurien produït, sens dubte.
És a dir, hi havia temps suficient,
sí,
com per avisar la població i que tothom, sí, estigués, sí, salvaguardada.
Sí, sí, sí. I només aquells imprudents que no haguessin fet cas en aquests avisos haurien tingut haurien patit el problema. Però desgraciadament hi va haver organismes o entitats, la televisió pública i d'altres, que sí que van enviar aquests avisos, però el govern va fallar en aquest cas estrepitosament. El govern de la Generalitat Valenciana no va estar a l'alçada d'aquesta problemàtica. És molt evident això.
Josep Maria Mallarach, geòleg, professor de diverses universitats a Catalunya, al País Valencià i també a Navarra. Gràcies per ser avui amb nosaltres els 5 minuts més.
Gràcies a vosaltres.
I ara parlem del Lluèrnia perquè il·lumina Olot amb una trentena d'instal·lacions. La ciutat ha rebut visitants d'arreu del país en una nova edició del Festival del Foc i de la Llum.
Lluèrnia continua brillant amb força. El Festival del Foc i de la Llum, que ja fa més d'una dècada que il·lumina la ciutat durant dues intenses nits, ha tornat a omplir Olot de visitants, atrets per les gairebé 30 instal·lacions que han configurat el Lluèrnia aquest any. Una de les més emotives s'ha ubicat al cràter del volcà Montsacopa. El director artístic del festival, Xevi Bayona, s'ha inspirat en el fotògraf Pep Sau per crear un pont de lava en homenatge a la seva figura.
De fet, és una instal·lació que volia ser i vol ser un homenatge a en Pep Sau, que tenim doncs, des de fa molts anys que havia participat de forma directa en el festival, també fent fotografia, i ens va semblar molt adient doncs, poder reproduir o fer una atmosfera, quasi agafar núvols d'alguna manera i portar-los aquí al volcà i fer aquesta passarel·la que pots travessar doncs, pel mig del cràter i reproduir el que podria ser doncs, una atmosfera, una pel·lícula quasi d'aquesta incandescència del volcà.
Una instal·lació per endinsar-se per l'atmosfera, però no va ser l'única que va cridar l'atenció de la gent. El recorregut ha inclòs altres indrets representatius de la ciutat, com ara la plaça Major, amb la proposta Llar, la plaça de Braus, amb un projecte que ha volgut homenatjar el món dels castellers, i el Firalet, amb la instal·lació, la línia i el laberint. De fet, aquesta última, i també la ciutat Collage, a la plaça Balmes, ha comptat amb la participació de més de 3.000 alumnes de primària i secundària de la Garrotxa. Bayona destaca també el gran nombre de persones que s'impliquen en el projecte.
De fet, el que intentem és, amb el que tenim, fer el màxim. El que sí que tenim, doncs, moltíssima participació, moltíssims visitants, i de fet, cada vegada ens organitzem més bé, també, no? El que sí que hi ha, doncs, és moltes ganes de poder fer aquest festival, d'intentar organitzar, i al final també és un festival que té moltes, ja són coses ja només d'aparcament, de lògiques, que són més de ciutat, que també, doncs, tenim el suport de la policia, de la Guàrdia, bueno, tenim moltíssim suport en aquest sentit, que també ens ajuda i que no podria ser, si no fos així, tampoc podríem fer el festival, perquè se'ns en va de les mans amb tanta afluència i que s'ha anat creixent moltíssim.
El Festival Lluèrnia ha posat punt final aquest dissabte a una nova edició amb l'espectacle de Cloenda 21 abans de Crist, que va representar la caiguda de l'imperi dels faraons a càrrec de la companyia Pim Pam Pum Foc.
I ara és el moment de parlar d'hoquei, perquè l'hoquei Olot cau a Reus en un partit on va mereixer molt més. Roger Isern.
L'hoquei Olot visitava el Palau d'Esports de Reus amb la intenció de sumar els 9 punts dels 12 possibles en aquest inici de Lliga. El vestidor considerava que era un partit clau per començar a posicionar-se a la part capdavantera de la Lliga, però aquest dissabte no va sortir res. Tot i així, en la primera meitat la igualtat va ser màxima entre Reus Deportiu B i l'equip de Miqui Ràfols. En el tram inicial de part, les ocasions més clares van ser per l'hoquei Olot, que va tenir la millor oportunitat en la bola aturada. Al minut 11, Pol Martínez veia la targeta blava i David Carles executava una bona falta directa, però que entre el porter local, Nil Vinya, i el pal evitaven el 0-1. Durant la inferioritat dels roig i negres, Marc Prat va enviar una bola al travesser i a la recta final dels primers 25 minuts passaria de tot. Els àrbitres van anul·lar un gol per bola alta de Janou Matell i just després Pol Martínez marcava l'1-0 amb un fort xut. I per acabar-ho d'adobar, targeta blava molt rigorosa Nil Mangas i segon dels locals, gràcies a Carles Casas, que notava la falta directa. El tècnic de l'hoquei Olot explicava això al final del partit als micròfons de Ràdio Olot. Escoltem Miqui Ràfols.
Crec que el partit ha sigut molt més igualat del que el resultat marca. Quedant 10 minuts anàvem amb un 2-0, i a nivell d'ocasions a banda i banda em deien que no sé si hem tingut 5 pals o 6, per tant hem fallat la directa per posar-nos per davant. A la primera primera part. Al final, bueno, el que parlàvem al partit de la setmana passada de tenir efectivitat en moments puntuals, no? Doncs crec que nosaltres hem tingut un gol que ens han anul·lat i just a la primera part i just l'acció següent ens fan el gol, no?
A la represa, millor inici dels reusencs, però sense gols. La més clara la tornaria a tenir David Carles des del punt de penal a 11 minuts pel final, però Vinya l'aturava en una nova gran intervenció. Al cap d'un minut, el 3-0 de Fargues i just després reacció olotina amb el 3-1 de Marc Prat, però seria un miratge i el filial del Reus sentenciaria amb 3 gols més, obra de Casas, de Sibate i Cabré. A 3 minuts pel final, David Carles maquillava el marcador amb el 6-2. Al final del partit, un dels capitans i jugadors de l'Hoquei Olot, Marc Prat, feia autocrítica.
Ens ha faltat un punt de connexió, sobretot a nivell mental, que ara ho comentava amb el vestidor, i al final són petites desconnexions que fan que això, que deixem un segon pal lliure, que no saltem amb un bloc quan toca, i al final tots hem de fer més autocrítica, no cal mirar més enllà de lo que podem fer nosaltres, perquè al final és el que dèiem, portem 4 partits i hem encaixat, excepte el dia del Lloret, hem encaixat massa.
L'Hoquei Olot es manté amb 6 punts i ara és 7è a la classificació, lluny del descens i a 3 punts del segon classificat, que precisament és el Ribas madrileny, proper rival dissabte vinent a les 4 de la tarda a la Josep Jou.